Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé.
Com va aquest estiu que no s'acaba mai?
No s'acaba, no. Perquè encara estem anant a la platja a prendre el sol la mar de bé,
Tot bé. I que a la tarda l'ombra arriba ràpid,
Sí, ens hem de posar molt el raconet de l'Alguer.
I el sol, va ajupit,
Ja ens diu adeu. Però bueno, què hi farem? Millor això que res,
sí.
No?
A part de que les platges estan tranquil·les, poc gent...
Ai, sí, s'està la mar de bé, l'aigua està neta,
neta i quieta, com un vidrer.
Però no fem massa propaganda, si no encara vindran...
No, però sí,
ara ja...
Això no ens ho mirem, doncs.
No ens ho miren, això.
No ens escolten de lluny.
No, vale, doncs mentre ens escoltin els de casa ja està bé.
Anem, estem a Fila Zero. No sé si ens havia...
Bon dia, Fila Zero.
Hola, amics de Fila Zero. Aquí estem, altra volta... Bé, tornem-nos aquí i avui tenim una cartellera molt curteta.
Curteta.
De manera que no hem tingut més remei que posar una minissèrie al final. Nois?
No ho hem pogut evitar.
No ho hem pogut evitar perquè, a més, la cartellera, com podeu veure, és curteta.
És curteta. Tot i que estem posant l'animació i tot.
Exacte. Comencem amb una d'animació... De dibuixos, que dèiem, no?
Sí, de dibujos animados.
Va, doncs vinga, Montse, comença. Que això
doncs
va...
comencem amb la pel·lícula de dibuixos animats, que és La família Addams 2, la gran escapada.
Ciència imperi, decuse tutamen.
Hola, en cristiano, por favor.
Estoy rodeada de idiotas.
La família Addams 2, la gran escapada, 2 perquè ja hi havia una primera.
Sí.
És una pel·lícula de dibuixos animats, com dèiem, d'animació de l'any 2021 d'Estats Units, la direcció de la qual és Greg Tierman i Conrad Vernon, i la gràcia d'aquestes pel·lícules d'animació és la veu dels personatges.
I els dibuixos, nena.
No, home, no, vull dir a nivell d'actors, són actors de veu.
Això sí.
És una comèdia de terror apta per tots els públics, tot i que la crítica no la deixa massa bé i diu que els nens s'ho passaran molt bé però que els adults potser no s'ho passaran tant, perquè últimament, clar, tenim algunes pel·lícules d'aquestes d'animació que la vas a veure amb nens i disfrutes tu com un criu, perquè hi ha com un doble missatge, un doble argument,
doble lectura,
exacte,
sí.
I aleshores en aquest cas doncs no passa tant.
De tota manera, la família Addams, Montse, jo la recordo quan feien la sèrie per la tele, que la veia tothom perquè només hi havia una tele,
sí.
Allò era una institució.
Home, clar, i la Morticia, i Viernes, i tot...
Miércoles.
És miércoles?
Sí.
Ah, quines, sí. Miércoles. Explica de què va la família de la gran escapada.
Va, vinga. Tenim... a veure, la família Addams, qui són? La Morticia i el Gómez, mare i pare. Un adolescent que es diu Miércoles, que és sinistre. Bueno, tots són sinistres.
Sí, exacte.
I Pugsley, que és un nen aficionat a fer les maldats més bèsties que se li poden acudir amb un nen.
Que porta bigoti, no?
Bueno,
és, almenys portava bigoti.
És perillós, ja, és perillós. I a més hi ha un tio, el tio Fétido.
El Fétido, sí.
És un tio alegre, carota, caòtic, és de tot, fa riure molt. I l'àvia Addams, que és la
l'àvia per part de pare.
Exacte. Molt bé, aquesta, tot això està basat en unes vinyetes creades per Charles Addams l'any 33, a The New Yorker, a la revista.
Sí, sí.
Doncs, bueno, la Morticia i el Gómez, que són el matrimoni de la família, estan atabalats perquè els seus fills veuen que estan creixent i se salten els sopars familiars... sempre estan...
No perquè sigui una família de mosses, no han de tenir els mateixos problemes que tota una família.
Exacte, o sigui, el que passa amb una família normal,
clar,
que és que els nanos es van perdent.
Això mateix.
Per recuperar el vincle, decideixen agafar els nanos, el tio i la iaia, i sortir a la carretera a fer unes vacances familiars. I aleshores, doncs, van amb una caravana, diríem, com es diu això?
Una motorhome.
Això. Amb un cotxe d'aquests caravana a voltar per als Estats Units. I fora del seu hàbitat, bueno, es troben en situacions divertidíssimes i complicades. Els troba en trobades amb gent que coneixen, amb familiars, i això es troba amb un cosí que es diu It. En fi, i tots són personatges excèntrics i de sorpresa contínua. I aquesta és la història de la família Adams 2, que ve a ser doncs, com la 1 i com serà la 3, perquè la família Adams són així.
Exacte.
Són de terror,
jo de família però de Adams, a part d'aquesta que deies tu de jovenets que donaven per la tele i que tenia, bueno, la recordo en blanc i negre i tot això,
sí.
La que em va agradar va ser la família Adams de l'any 91, que estava en el, tenia l'Angelica Houston, que era la que
feia... Era pel·lícula,
no? Sí, de Morticia,
sí.
La Cristina Ricci, que feia de Miércoles,
sí.
I el Raúl Julia, que era un actor cubà, que feia de Gómez, que a més aquest actor m'agradava molt perquè havia fet El beso de la mujer araña amb la Sonia Braga, saps? I ara m'ha vingut tota aquesta relació...
Tota aquesta lligada, sí.
En fi,
a veure, qui li havia de dir en el Charles Adams que l'any 1933 va fer unes vinyetes, unes tires de
que 100 anys de després, quasi bé,
que encara estaria en el candelero.
En el candelabro, que deia aquella.
En el candelabro, en aquest cas, seria. Molt bé, va, anem per un altre, doncs.
Bueno, anem per les pel·lícules ja de persones.
Això.
Les que estrenen aquesta setmana. I, ostres, portem 3 setmanes de programa i 3 setmanes allò a full, eh? Tenim la primera setmana, Dune. Mm-hmm. La segona, Sin tiempo para morir. Mm-hmm. Boom. I aquesta, Madres paralelas.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
Madres paralelas es la darrera película de Pedro Almodóvar. Guió, direcció, tot Pedro Almodóvar en estado puro. Una pel·lícula que va ser la de la sessió inaugural del darrer Festival de Venècia i on, a més, Penélope Cruz va guanyar León de Venècia, la Copa Volpi, vaya, a millor actriu. Mm-hmm. De fet, diuen que és...
El nou amàs de la
Penélope Cruz.
Sí.
Diu que és la seva pel·lícula rodona.
És l'actuació més brillant.
Exacte, la Penélope Cruz, pues, todo sobre madre, abrir los ojos, volver, dolor y gloria. És aquella, l'actriu fetitxa, a més, del Pedro Almodóvar. Mm-hmm. I del Pedro Almodóvar jo crec que quasi no cal presentar-lo. Vull dir, volver mujeres, a la borda d'ataque nervios, ara també dolor y gloria, la piel de Vito i 37 pel·lícules. També acompanyen a Penélope Cruz, Milena Smith, que és la seva segona pel·lícula després de No mataràs, Israel Elejalde, que el van veure a Magical Girl i a Mar en tiempos revueltos, Aitana Sánchez Gijón, Un paseo por las nubes, El maquinista, i altres habituals, com és la Rosy de Palma, la Julieta Serrano, ¿vale?, que són aquella família que configuren el deseo.
Que ja quan, que quan les mujeres al borde d'un atac de nervios ja estaven allà.
Això mateix, ja eren les histèriques, ja, això mateix. Bé, la puntuació la deixa molt bé, ja hem sabut que ha quedat descavalcada dels Oscars en representació d'Espanya. Lo qual,
però
no l'hem vista, però jo estic convençuda de que m'agradarà molt.
Les crítiques, hi ha crítiques que la reverencien a tot.
Sí,
eh?
Sí.
A veure, també s'ha d'anar al tanto amb això, perquè de vegades si només per posar el modó ja tothom diu, oh, que bona, oh, que bona.
Bueno,
o bé diuen, oh, que dolenta, oh,
exacte,
que dolenta.
Exacte, tot xina d'autor.
Abans de veure-la.
No? Ah, això mateix.
Bueno, a veure, aquesta va de dues dones que coincideixen en una habitació d'un hospital on estan a punt de parir, de donar a llum.
Uh-huh.
Les dues estan solteres i van quedar embarassades, doncs, sense voler-ho, sense buscar la criatura. Janice és de mitjana edat i no s'arrepenteix de tenir el trio i, a més, està exultant. I l'altra, que es diu Anna, és una adolescent que està espantada, arrepentida, traumatitzada. Bé, la Janice intenta animar-la mentre passegen pels passadissos de l'hospital i les poques paraules que intercanvien, diríem, la poca conversa que tenen en aquest moment complicat, creen un vincle molt estret entre les dues que per casualitat es desenvolupa i es complica, canviant les seves vides de manera decisiva. Això és el que ens expliquen com a resum de què va.
De l'argument.
Però bueno, mirant...
El tràiler dona pistes.
Tràiler i mirant també crítiques senceres,
diríem. No diguéssim res.
No, però el que sí fa és explorar en la vida de les mares, de la relació amb els fills, de la història passada i del...
Sí, de fet, a veure, aquests temes recurrents de l'Almodóvar, no? De la relació de les dones entre elles, la maternitat, tot això... quasi que surt de manera pues això, recurrent. És com el Woody Allen parla de psicoanàlisi i ell parla de mares. Però és veritat això que dius, que en aquesta pel·lícula segurament fa un pas més i aleshores inclou l'element polític que potser no l'havia posat mai. Aquesta esquerra espanyola que li costa tant a vegades sí, manifestar-se, sí, sí. Doncs bé, sembla que aquí alguna cosa hi ha. Però l'hem d'anar a veure.
Sí.
Nosaltres anirem a veure. Som fans de l'Almodóvar, ho confessem.
Sí, sí, sí. Ens agrada. Però aquí utilitza el recurs aquell de passar d'un moment a un altre.
Sí, una elipsi de
sí,
temps.
Sí, un, és a dir, per exemple, doncs estan fent l'amor en un lloc o acaben de fer l'amor, la càmera va cap a una cortina i aleshores a l'altra banda de la cortina hi ha aquella dona ja parint la criatura que abans d'enganxar les dues imatges l'acabava de fer, diríem,
sí,
no?
Sí. Bueno, és aquests salts temporals.
Salts no? Temporals a base d'una cosa intermitja, no? O bé doncs que una noia s'està mitant els llavis o s'està...
Vestint, no?
Arreglant, no?
Aparecant.
Maquillant, sí. I va amb un vestit vermell i aleshores a la següent imatge va amb un vestit blau i està fent el mateix. I és que t'està, amb aquest canvi de color, t'està traslladant en una altra època, en un altre moment, en un altre d'allò. Vull dir, són recursos que... Bueno,
perquè domina molt el llenguatge cinematogràfic, l'Almodóvar, sí, sí.
Mira,
el crea propi.
Quina era d'Elipsis? A 2001 l'Odissea a l'espai?
Home, sí, clar.
Hi ha els monos aquells que van picant... d'allò i surt un tros de fusta volant i es transforma en una nau que va a parar a la lluna.
Mateix.
Bueno, en fi,
això és una
virgueria aquesta pel·lícula. I ja l'anirem a veure, quan la veiem ja us direm alguna cosa.
Molt
no?
Bé, sí, sí, sí. Anem a la següent?
Anem per l'altra, va.
Molt bé. Distància de rescate.
Mi madre siempre lo decía. Tardo o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca.
Sí, está sucediendo, Amanda.
Distància de rescate és una pel·lícula peruana escrita i dirigida per Claudia Llosa, que és la mateixa directora de La teta assustada,
sí.
O No llores, No llores, vuela, que també és d'ella. Està interpretada per Maria Valverde, de Tres metros sobre el cielo, La mula o... La flaqueza del bolchevique, també va ser interpretada per Maria Valverde, per Dolores Fonzi, que la van veure a La cordillera, a Truman, a Nieve negra, i Guillermo Fenning, de Nadie nos mira o El médico alemán. Aquesta pel·lícula s'ha presentat al concurs al darrer Festival de Sant Sebastià de l'any 2021 i una mica la crítica, tot i que la deixa molt justeta de puntuació, sí que li reconeix que era molt difícil aquesta pel·lícula perquè és l'adaptació d'una novel·la curta de Samantha Schweblin i que hi ha molt de realisme màgic, molt de món oníric, i que tot això, fer-ho amb una pel·lícula llarga no era fàcil, però de totes maneres a mi el tràiler m'ha agradat molt, sí. Per tant, veurem què ens depara.
Mira, aquesta pel·lícula tracta sobre la maternitat, sobre la relació, com l'anterior, quasi, sobre la relació entre Amanda, que és la mare, i la seva filla Nina, que estan de vacances amb un poblet argentí, i sobre els perills dels agrotòxics, és a dir, del problema de beure aigua
contaminada,
on està contaminada pels camps, diríem, sí. No? Per lo que tiren per allà.
Sí.
Molt bé, la pel·lícula comença amb una conversa entre David i Amanda. Amanda és la mare de la nena, eh? Quan ella està morint-se, pràcticament, en una saleta d'emergències en aquest poble del Camp Argentí. David és un nen molt estrany, que és d'aquest poble, i en canvi Amanda és una dona de la ciutat que ha viatjat allà a les vacances. Com que tenen poc temps, ell l'ajuda a anar deslligant una història sobre el mal invisible que fan la gelosia obsessiva de les mares cap als fills i la força que té l'amor també en una família. El David reflexionarà amb ella sobre com és que ha acabat en aquell hospital i els seus traumes personals i vitals que l'han acompanyat durant tota la vida com a dona i com a mare, per tant.
Bueno. Està bé, està bé. Sí, ja portem 2 de 2 de maternitat.
Sí, 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 sí.
Aquesta setmana deu tocar. Molt bé, doncs anem a la següent?
Sí, sí, som-hi.
Doncs vinga, la següent també espanyola, Les leyes de la frontera.
¿Qué pasa, gafitas? Que han pasado un huevo de años.
28.
A ti también te mando la carta, ¿no?
Tere, siempre se preocupa por ti.
Les leyes de la frontera és una pel·lícula dirigida per Daniel Monzón, adaptant una novel·la de Javier Cercas. Està interpretada en els papers principals per Marcos Ruiz, de Madres, Amor y Vida, Felices 140, per Vergüenza Vargas, de Malasaña 32, Paquita Salas, Altamar, o Chechu Salgado, que el van veure a les sèries Compatria i Farinha. Els acompanyen Pep Tosar, que a mi és un dels actors que també m'agrada, de Crematorio, El sense nom, Pa negre o Mientras dure la guerra. Aquesta pel·lícula també es va presentar fora de concurs al Festival de Sant Sebastià. Té una bastant bona puntuació,
sí,
i a mi el tràiler m'ha recordat aquelles pel·lícules del Vaquilla.
És que és un rotllo kinky, eh?
És rotllo kinky, anys 70.
És una pel·lícula dels anys 70, de tema kinky i un thriller, no?
Això mateix.
A veure, això va a Girona l'any 78. Un estudiant introvertit, algo inadaptat, 17 anys, eh? Que quan coneix un noi i una noia, Zarco i Tere, que són dos joves delinqüents del barri xino de la ciutat, del barri de Pau Parat.
Sí.
Es veu embolicat anant amb ells amb diferents furs, robatoris, atracaments durant tot l'estiu. I això canvia la seva vida per sempre. És allò de, que deia la mare, de les males companyies.
Això mateix.
D'aquesta manera, el noi aquest, que es diu Ignacio, es fa gran i sempre ja estarà travessant constantment la frontera entre el bé i el mal, la injustícia, i bueno,
sí, sí.
I queda, diríem, ja marcat. Va d'això.
Va d'això. Pues, pues, lo que dèiem, tipo el Vaquilla.
Sí, sí.
Lo bo d'aquestes pel·lícules es veurà com els adapten, l'entorn,
sí,
no, als anys 70, als anys, sí, sí, els 124, sí. El Renault 12.
Sí, els cotxes encara en deuen trobar, sí. I a més doncs, el vestit.
La campana, l'americana, sí, de solapa.
Sí, sí, sí. Però tot a manera és cine kinky.
Sí, sí, és cine kinky. Va, molt bé, doncs ara ens anem a la següent, que és francesa. Titan. Titan està dirigida i escrita per Julia Ducournau, que és la mateixa directora de Crudo o Serran, i està interpretada en el paper principal per Vincent Lindon, l'actor de L'Odio, Planeta Libre, Paparazzi, Cruzando el Límite, va interpretar Rodin en aquella sèrie de pel·lícules de grans artistes, i per Miriam Akidou, de Dos dies i una noche, que la vam veure en aquesta pel·lícula que ens va agradar molt, o El joven Ahmed, i Garance Marillier, de Crudo, o sigui, va compartir pel·lícula amb ella. Aquesta pel·lícula es va preestrenar a França ara al Festival de Sant Sebastià, o sigui, es va preestrenar a Espanya en el Festival de Sant Sebastià, o sigui, no s'havia estrenat abans.
Si fos abans seria el de Sant Sebastià.
De Sant Sebastià, exacte. Ui. I ha guanyat la Palma d'Or a millor pel·lícula en el Festival de Cannes i té el premi del públic del Festival de Toronto. Per tant, és una pel·lícula que ja ve precedida d'aquesta...
Que ja ve marcada amb el marxamo de garantia.
Exacte. I el tràiler és una mica durillo,
Sí, sí. Mira, a veure, és un drama, és un thriller, però és molt hard,
Sí.
Molt salvatge en quant a sang i fetge i,
sí,
i escenes dures. Diria,
no sé per què no l'han d'allò al Festival de Sitges, en lloc del de Sant Sebastià, bueno, per exemple.
A veure, un noi amb la cara mig feta malbé el descobreixen en un aeroport. Uh-huh. Diu que el seu nom és Adrien Legrand,
sí,
un nen que va desaparèixer 10 anys abans. Pel seu pare, Vincent, això suposa el final d'un malson llarguíssim i se l'emporta cap a casa. Però simultàniament comencen a succeir una sèrie d'assassinats horribles a la regió. Això és el que ens diu la sinopsis.
Exacte.
Però resulta que, buscant més informació,
sí, sí,
el dubte és si és un jove o una jove.
Aquest era el primer dubte.
Exacte. El que l'altre dubte és si realment és fill o no del Vincent.
Sí.
I el Vincent també té el seu rotllo. És un bomber,
sí,
amb algun problema amb el foc, diríem, o amb situacions que ha viscut.
Sí.
Per tant, són dos personatges molt fets malbé, molt mala experiència,
sí,
i molt atacats, i que viuen junts. Com a pare i fill.
Sí, sí, de totes maneres, a mi també això...
O pare i filla.
Del
perquè...
fill, home,
no.
Quan en tot el tràiler el que surt és una noia,
bueno,
i cada mes...
No, té un aspecte androgen, però sembla...
És una noia, sí, i a més es veuen escenes de llit,
sí,
i és una noia.
Sí, sí.
I lo de la cara desfigurada,
bueno,
tampoc no acabo d'entendre-ho, però bueno, és d'aquelles coses que,
bueno,
té,
perquè...
que té a l'explicar les pel·lícules sense haver-les vist.
Clar, clar. I també parlen de que els primers 15-20 minuts són d'impacte continu, que és allò, et quedes allà i una cascada d'imatges i de situacions que et van deixant atrevessat, a la que digues.
Sí, sí.
En fi, aquesta ha de ser bona. A més, la crítica la posa molt bé, també.
Molt
no?
bé, molt bé.
Però bueno, és un estil de cine d'aquests que has d'anar
preparat,
havent menjat fa molta estona.
Sí.
I
no tenir masses manies.
Exacte.
Molt bé, i l'última pel·lícula de la setmana és una còpia remasteritzada de Fresa i Chocolate.
¿Y a ti qué te pasa? Estaba en Coperio tomándome un helado cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un maricocho.
No pude resistir la tentación.
Mira, había chocolate y pidió fresa.
Fresa i Chocolate és una pel·lícula de l'any 1993, cubana, dirigida per Tomás Gutiérrez Alea i Juan Carlos Tavío i interpretada per Jorge Perugorría, de Viva, de Las Cuatro Estaciones en La Habana i actualment de la pel·lícula Doctor Portuondo, que s'ha estrenat ara, i Vladimir Cruz...
S'ha estrenat ja, Doctor Portuondo?
Bueno, s'ha estrenat s'ha fet la presentació.
Vale.
Vale? I estem esperant la posada ja en cartellera. També la parella d'aquest Jorge Perrugorría és Vladimir Cruz, també de Cuatro Estaciones en La Habana, Las Razones del Corazón, Siete Días en La Habana, que va compartir cartella amb Mirta Ibarra, que també apareix en la pel·lícula. Com deia, es va estrenar a l'any 93, és una de les millors pel·lícules de temàtica LGTBI, del gènere, i va ser, a veure, nominada a l'Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa, Goya la millor pel·lícula estrangera de parla hispana, Festival de Berlín, Os de Plata, Premi Especial del Jurat, Festival de Chicago, Hugo de Plata, millor actor per Perugorría, a Sundance, Premi Especial del Jurat, menció especial a Gutiérrez Alea, un dels directors, al Festival de La Habana, millor pel·lícula. És una pel·lícula que va estar multipremiada. Sí.
A veure, això va de que David, que és un comunista convençut, que estudia Sociologia a la Universitat de La Habana, a Cuba, clar, és un personatge, i l'altre és Diego. Diego és un artista i viu en silenci, sense declarar-se com a homosexual. No suporta el règim de Fidel Castro. I aquests dos personatges, que no tenen res a veure l'un amb l'altre, es coneixen i sorgeix una amistat franca i maca. I és, bueno, és això, veure els dos com es coneixen, com es fan amics...
I a més hi ha una dialèctica
com van
els dos, no?
Interpretant la vida i com van explicant-se com veuen ells a Cuba, diria.
Exacte, des del punt de vista de cadascú. Molt bé, doncs hem acabat amb la cartellera, sí, i anem però... a fer un repàs molt ràpid de la sèrie que volem presentar.
Sí.
I ja està. Doncs vinga, la sèrie d'aquesta setmana és Clickbait.
This is a message for Nick Knepper. He is a husband, a father, a brother. He's kind, loving, and gentle.
I love you, son.
You made a terrible mistake. Let him come home. It's a long
way. Clickbait és una minissèrie, de moment només té una temporada i no crec que en tingui
no,
més,
perquè
comença
molt
i acaba, això sí. Mateix. I està dirigida, o el seu creador és Tony Iris, que també és el guionista, junt amb Christian White. Està interpretada per Adrienne Greiner, que el van veure al Diablo Viste de Seda, o a la sèrie Entourage el Séquito. Betty Gabriel, de Déjame Salir, o algun capítol de Westworld, també la van veure. Joey Kazan, que van veure La Conjura contra Amèrica, o La vida privada de Pippa Lee, o Amigos de Más, i altres personatges que són els que van, evidentment, amanint aquesta família protagonista de la sèrie. Està ben puntuada, però és que a més ens ha agradat.
Molt, sí.
És una sèrie d'aquelles de girs.
Sí, que acaba com no t'esperes.
Exacte.
No, no és d'aquelles que ja es veu venir com acabarà.
Sí.
A veure, Clickbait és un thriller que explora els impulsos creats per les xarxes socials i que poden ser molt perillosos i poden ser incontrolables, a més, perquè creen confusió entre el món virtual i el real. Tot això comença quan la germana petita del protagonista descobreix un vídeo online on el seu germà, que està ensangonat, com que li han pegat o que s'ha barallat o alguna cosa així, està amb un cartell que hi posa els 5 milions de visualitzacions, moriré. Clar, la tia s'espanta, no? I llavors, entre els personatges que segueix aquesta història, tenim la germana, tenim la dona d'ell, tenim els seus fills,
la mare, tenim... la sogra, el company de facultat...
I tothom està buscant-lo a veure on és, a veure què passa, i per tant és la investigació per part sobretot de la família i també doncs d'un policia
que s'implica una mica
més, etcètera, de on està aquest home. És un joc online macabre, sinistre, i és un segrest el que hi ha allà. I el motiu del segrest i tot això és el que va sorprenent a mesura que va passant
tota
la
sèrie. Exacte.
Està molt bé.
Està molt bé. Està
i
molt
no
bé.
Vull dir res més perquè ja se m'escaparien coses.
No, que no les diguis.
Però mireu-la, que val molt la pena.
Sí, sí, està bé, està bé.
Està a Netflix.
Està a Netflix, exacte. Una temporada, 8 capítols, si no m'equivoco.
Molt bé, sí.
Molt bé,
doncs ara sí, s'ha acabat.
S'ha acabat el programa de Fila Zero.
Amics de Fila Zero, no tenim més remei que plegar avui.
I abandonar-vos fins la setmana que ve.
I deixar-vos per la setmana que ve.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
Adéu.